www.caritasbcn.org. Feina amb cor. El programa d'inserció laboral de Càritas Diocesana de Barcelona.
Emporta't a casa les nostres millors ofertes d'Hipercor.
Per exemple, tens el 50% de descompte en tons dels matalassos i bases.
I recorda que tens la segona unitat al 50% en més de 1.000 articles.
Acostuma't als nostres bons preus a Hipercor i també a hipercor.es.
Al Centre Comercial Sant Eloi, a Andorra, hem modernitzat les nostres instal·lacions. El Centre Comercial Sant Eloi, el de tota la vida, es modernitza. A més d'alimentació, drogueria, perfumeria, farmàcia, tabacs, llar i benzinera, al nostre supermercat hi trobaràs productes frescos d'alta qualitat. Som representants a Andorra d'Espar i Monoprix. Al Centre Comercial Sant Eloi trobaràs qualitat en el producte, en el servei i en l'atenció personalitzada. Centre Comercial Sant Eloi, a la carretera de la Seu, a Sant Julià de Lòria, Principat d'Andorra. Del Camp a Taula. Dirigeix i presenta Isidre Font.
Benvinguts a Del Camp a Taula. El món cooperatiu agroalimentari català està en plena activitat, actuant en projectes de recerca i aconseguint, a més, diversos guardons a nivell internacional. Una mostra d'això és que la Cooperativa Agrària del Vallès treballa per recuperar la varietat local d'olivera Pera, que va ser predominant a les comarques del Vallès Oriental i Occidental i també a l'Anoia, Bages i Baix Llobregat. La recerca de l'IRTA, amb la col·laboració de la cooperativa, ha determinat el cap de clon d'olivera Vera del Vallès, provinent d'una explotació de Caldes de Montbui. Amb aquest estudi, la cooperativa podrà multiplicar en un futur proper plançons amb el nom de Vera del Vallès com a planta certificada, afavorint el conreu d'aquesta varietat. D'altra banda, a Düsseldorf, Alemanya, coincidint amb la celebració de la Fira Interpack, ha tingut lloc el lliurament d'uns prestigiosos guardons que premien en diferents categories els seus millors dissenys d'envasos i embalatges a nivell mundial. En total, s'han presentat 249 projectes de 35 països i l'ampolla d'oli Verge Extra Aragem de la Cooperativa Agrícola de Cambrils ha obtingut el premi a la categoria d'aliments. Aquests són dos exemples de que el món cooperatiu català està viu. Segurament n'hi ha d'altres cooperatives immerses en projectes de recerca i investigació i que reben premis. Amb aquests dos casos, des del Camp a Taula, volem mostrar el potencial i ressaltar la tasca que s'està fent a les cooperatives agràries de casa nostra.
Del Camp a Taula, amb Isidre Font. L'entrevista.
Del 13 de juny fins a finals de juliol, el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural té en marxa l'operatiu especial de suport al món rural per a la prevenció d'incendis, anomenat Campanya de la Sega 2014. Perquè els nostres oients puguin saber en què consisteix aquest operatiu, entrevistem Antoni Mur, inspector en cap dels agents rurals del Departament d'Agricultura. Bon dia, senyor Mur, i gràcies per haver-nos pogut atendre.
Hola, molt bon dia.
Aquest és el quart any consecutiu que es du a terme aquesta campanya de la sega. En què consisteix i quines zones de Catalunya abasta?
Mira, aquesta campanya consisteix bàsicament en fer un operatiu de vigilància i de sensibilització al sector agrari per evitar, amb el possible, la generació d'incendis que pugui causar la maquinària agrícola o incendis que, sense ser causats per maquinària agrícola, puguin afectar a zones cerealístiques de Catalunya i que potencialment també puguin afectar a zones forestals. Aquest és un operatiu que abarca 7 comarques de Lleida, Catalunya Central i Tarragona, i que són comarques doncs, amb conreus, amb àmplia superfície de conreu cerealístic i amb unes condicions d'humitat relativa doncs, en algunes ocasions molt baixes i que fan que els incendis d'aquestes característiques siguin recurrents.
Perquè les condicions meteorològiques que s'han donat aquest any amb escassetat de pluges a la primavera poden fer que aquest any sigui un any més complicat que altres? Com a mínim a simple vista.
Mire, normalment l'experiència que tenim amb aquest tipus d'incidents és que els anys en què al mes de maig, principis de juny, es produeixen pluges, no tenim un nombre d'incidents tan elevat. Aquest any hem tingut un final de maig amb una mica de pluja, tot i que a principis de maig doncs no va ploure gaire, i aquestes últimes setmanes estem tenint bastantes precipitacions també a aquesta zona que fan, hem de preveure que ens faciliti una campanya sense masses problemes. No obstant, també tenim un element que condiciona molt el dia a dia, que és la humitat relativa i el vent. En condicions de humitat relativa molt baixa, doncs la probabilitat d'ignició puja molt amb aquest tipus de combustibles i han de ser, i són dies sempre d'una certa complicació. Per tant, de partida, la conclusió és que amb les condicions que hem tingut els últims dies, en aquests moments estem en una situació relativament bona, però haurem d'estar molt al cas durant les properes setmanes dels dies en què tinguem condicions d'humitats relatives molt baixes i temperatures altes.
Sí, perquè a més les altes temperatures d'una collita suposo que no ajuden gaire. I hi ha algunes hores del dia en què es prohibeixi la recol·lecció dels cereals? Perquè suposo que deu haver-hi algunes hores en què és més... pot haver-hi més risc de perill, no?
El que està previst és que quan nosaltres estiguem en situacions de risc extrem, que perquè es doni una situació d'aquesta també hem de tenir un perill estructural degut a la manca de pluviometria els mesos anteriors, i a més unes condicions de pel dia extremes en quant a temperatura i humitat relativa, doncs si es donen aquestes circumstàncies que nosaltres considerem que aquesta zona en aquell moment hi ha un risc, un perill d'incendis extrem, nosaltres activem el nivell 3 del Pla Alfa. Amb l'activació del nivell 3 del Pla Alfa sí que es determinen unes limitacions per a aquest tipus d'activitats que consisteixen en que entre les 14 i les 17 hores, que són les hores de més risc, a les màquines que estiguin treballant ens han de comunicar que ho estan fent a través de telèfon o d'emissora, i a més han de disposar d'uns extintors, fins a 4 extintors d'escuma o extintors d'aigua a sobre de la màquina. Aquestes són les condicions per poder continuar treballant amb els dies de risc extrem. La resta de dies poden treballar amb normalitat.
I pel que fa al seu cos, o sigui, als agents rurals, suposo que el dispositiu és important. I quina és la tasca que fan en aquesta campanya de seguir? És més informativa o de vigilància o de tot una mica?
Nosaltres, diàriament, el nostre dispositiu és de 10 unitats de terra, més un helicòpter, per donar una cobertura suficient a tot aquest territori. Intentem, d'una part, localitzar les màquines que estan treballant, i a través de les unitats de terra planifiquem la nostra operativa en dos objectius clars. Un que és mirar de parlar amb els operaris d'aquestes màquines per informar-los de quina és la situació de risc i sensibilitzar-los des del punt de vista d'extremar les precaucions en els treballs i en el manteniment de la maquinària. I, d'una altra banda, fem un desplegament d'aquestes unitats per mirar de tenir, davant de qualsevol incident, una resposta, una primera intervenció molt ràpida per minimitzar els danys que puguin produir aquests incendis. Mm-hmm. Aleshores, té aquesta doble vessant i la distribució estratègica dels efectius també respon a aquests dos objectius.
Suposo que el fet de conèixer el territori perfectament els facilita la feina.
Home, a nosaltres ens facilita la feina tant a conèixer el territori com conèixer també el sector. Nosaltres tenim molta relació amb les ADFs i mirem de mantenir una col·laboració i una relació molt propera amb el sector de la pagesia, i les dues coses ens faciliten aquest tipus de feina.
Sí, perquè un dels problemes que va haver-hi, m'estic remuntant anys enrere, cap als anys 90 i pico, que va haver-hi grans incendis, es parlava dels temes de coordinació entre tots els mitjans, ja dic més genèric, d'incendis, no solament els que afecten el treball al camp, no? I sembla ser que s'ha anat millorant molt aquesta coordinació entre el sector, les ADFs han començat a jugar un paper important, i els agents rurals també, dins el que seria l'administració com a coneixedors del territori, no?
Jo crec que els últims anys s'ha treballat molt tots els aspectes de coordinació, en bona part a través del Pla Infocat, que ha ordenat molt el paper de cadascú de les agències o de les organitzacions que intervenien amb la prevenció i l'extensió dels incendis forestals. I d'altra banda, també hi ha hagut els últims anys millores tecnològiques, com són el geoposicionament de les unitats sobre el territori, sobre el terreny, a través de sistemes d'informació geogràfica, que ens permeten conèixer la situació dels efectius d'uns i altres sobre el terreny, i facilitant això, un treball coordinat i un desplegament coordinat de les unitats.
La presentació de la campanya s'ha fet a Calaf. Per què es tria aquest indret? Per les condicions que es donen? Per també ser una zona cerealística important?
No, es fa a Calaf perquè és el centre geogràfic de l'àmbit on es desenvolupa la campanya. O sigui, la campanya afecta a les comarques de Segarra, la Noguera, el Urgell, el Solsonès, la Conca de Barberà, l'Anoia i el Bages, i per tant Calaf ve a ser el centre geogràfic de tota aquesta àrea. I es fa la presentació a aquest indret per aquesta causa.
Val, o sigui, no hi ha cap motiu, sinó simplement és un motiu operatiu, no?
Sí.
Que
va
molt millor, inclús per tothom, poder...
Sí, és un lloc cèntric per fer la campanya, per fer la presentació de campanya, que ve un personal de totes aquestes comarques, geogràficament i a nivell inclús de comunicacions, és un punt estratègic.
Fem una petita pausa i tot seguit tornem.
Et veig tranquil. Es nota que ets client d'AgroCaixa.
I tant, perquè l'oficina de la Caixa de tota la vida entenen com és el dia a dia del sector agrari. Saben què em convé i això em transmet molta confiança.
A la Caixa coneixem bé el negoci agrari i sabem quines són les solucions financeres més adequades per a cada època de l'any. AgroCaixa, impulsa el sector agrari.
Oliveres centenàries es donen la mà amb una de les famílies amb més tradició i bon fer de l'Empordà. L'oli d'oliva verge extra clos de la Torre no és un oli qualsevol. És un oli premiat i reconegut arreu del món. Únic, afruitat i equilibrat, fruit de tres varietats curosament triades i conreades a les nostres terres empordaneses. L'Argudell, el Picual i el Frantoio. Oli d'oliva verge extra clos de la Torre. El gust per la qualitat. El gust del bon fer. Més informació a closdelatorre.com. Contacte i comandes a info@closdelatorre.com i al 972-510369.
Continuem parlant de la campanya de la Sega 2014 amb Antoni Mur, l'inspector en cap dels agents rurals del Departament d'Agricultura. Ara li volia comentar, senyor Mur, que els resultats d'anys anteriors han estat qualificats d'excel·lents per part del director general de Medi Natural i Biodiversitat. En què creu que rau aquest èxit?
Pues jo crec precisament que rau amb el que hem estat explicant, no? La implicació del sector i que està molt sensibilitat amb la prevenció d'aquest tipus d'incidents, i el coneixement del territori i el desplegament d'efectius de vigilància i primera intervenció han fet que aquests anys anteriors, pues, el dany potencial que podien produir aquests incendis generats pues, hagi sigut molt menor. Pensi que també que més de la meitat dels incidents que es produeixen en aquestes i que afecten a conreus de cereal no són causats per la maquinària agrícola, sinó que estan relacionats amb altres causes, com poden ser treballs mecànics, accidents de trànsit o burilles o línies elèctriques. Vull dir que hi ha moltes altres causes que causen, que provoquen incendis d'aquestes zones cerealístiques que no tenen que veure amb l'activitat agrícola.
Sí, però
el sector, precisament, els pagesos estan molt sensibilitzats, entre altres coses, perquè són ells els primers perjudicats. Perden la collita i posen en perill la maquinària i les infraestructures agràries. Per tant, són els primers interessats en evitar incendis i en que la primera resposta sigui el més eficient possible.
Sí, perquè a més sempre s'ha dit aquesta tasca, no, del pagès com a jardiner del territori, a part de la activitat productiva, evidentment, no? Però que cuiden el territori amb la tasca que fan. Jo ahir mateix vaig veure, bueno, no tenia res a veure, vaig estar en una explotació ramadera, però vaig veure que ells mateixos, de l'explotació aquesta, netejaven els marges del costat de la carretera i tot. Vull dir que eren els primers interessats en mantenir net bueno, i sense brossa el territori, no? Per entendre's.
Clar que sí. El que passa és que és inevitable, per més cura que tingui, que hi hagin aquests accidents. Pensem que són màquines que han de treballar sempre amb unes condicions d'humitat doncs, relativa i de temperatura bastant crítiques, doncs perquè és necessari la pròpia collita, si no les màquines no van bé. I d'altra banda, el fet de tenir maquinària treballant sobre palla, pràcticament, doncs fa que qualsevol perill de cospira pugui provocar algun incendi. Jo crec que els pagesos són molt conscients de que aquesta activitat comporta de forma ineludible un perill d'incendi i prenen totes les mesures que estan a la seva disposició. Nosaltres l'únic que fem és facilitar que ells prenguin aquestes mesures, que siguin conscients del perill que hi ha en cada moment i, en cas d'incident, que puguem tenir una resposta immediata el més contundent possible.
I vostès, quins són els problemes que més es troben habitualment o incidències? Si hi ha alguna cosa que es pugui trobar més?
No, nosaltres la col·laboració del sector és total amb aquesta campanya. I jo puc dir que no hem tingut dificultats importants. Les dificultats és ser suficientment ràpids per evitar el major nombre de danys possibles. Mirar d'evitar que no afectin a la maquinària, que no afectin a les granges, que no afectin a les masies i que, per tant, els danys siguin els menors possibles.
Aprofitant que tenim avui l'inspector en cap dels agents rurals, li volia fer dues preguntes que se surten una mica de la campanya cega, però que tenen relació amb la tasca que fan vostès durant l'any. Una era sobre el tema de la pesca il·legal als rius, però últimament han arribat algunes notes de premsa al respecte. Han augmentat les denúncies per pesca il·legal als rius?
Mire, el que s'ha incrementat és la detecció que hem fet, sobretot a les zones de pantans, de masses d'aigua embassades, de grups de gent que acampa a aquestes zones i s'instal·la durant el cap de setmana a passar el dia allà pescant i a vegades pescant amb arts de pesca que no són correctes, com poden ser xarxes o d'altre tipus. Això són activitats que fa uns anys enrere eren molt puntuals i últimament doncs, ens estem trobant més, en part perquè moltes d'aquestes persones són de països que tenen una altra tradició, una altra cultura, una altra forma d'entendre la pesca, i no són conscients de que aquí aquestes pràctiques no són permeses. Aquí hi ha un camí a recórrer en quant a la sensibilització d'aquests sectors, d'aquestes persones que estem intentant portar a terme per evitar precisament aquesta mala pràctica.
I quan a la caça, també s'ha d'anar en compte, què es pot fer per lluitar contra la proliferació d'espècies com els senglars o conills salvatges? Sé que s'han pres mesures legislatives al respecte, però és un tema que s'està parlant molt ja fa molt temps, i sobretot amb el tema senglars, inclús altres espècies com els cèrvols, també amb la ramaderia d'alta muntanya, els està afectant bastant.
Miri, a nivell particular, crec que no poca cosa es pot fer. Jo penso que el Departament d'Agricultura està establint estratègies de forma consensuada amb el sector agrari i amb els caçadors per mirar de reduir les poblacions de senglars allà on estan produint danys considerables, amb diversos graus d'implicació, tant per part de l'administració com dels caçadors, que es van activant en funció de la gravetat dels danys. Certament, si alguna cosa es pot dir, és que necessitem la implicació de tots. Sense la participació dels caçadors i de la pagesia i el recolzament de l'administració, difícilment podrem donar solucions a aquest tema. Mm-hmm. Aquí també podria resaltar que la caça avui és ja una activitat d'índole social a totes les zones rurals de Catalunya. La proliferació de determinades espècies fa necessari que ja es vegi la caça no com una activitat de lleure, sinó com una activitat de transcendència social, no? per la preservació dels interessos de l'agricultura, per la preservació per evitar danys i col·lisions amb vehicles a les vies de circulació, i realment és un repte pels propers anys.
Doncs agraïm a Antoni Mur que ens hagi parlat de l'operatiu especial de la campanya de sega 2014 a casa nostra i també d'altres temes relacionats amb els agents rurals de casa nostra.
Molt bé, un plaer.
Per contactar amb nosaltres, ho podeu fer al correu electrònic delcamataula@radioestel.cat. Aquest diumenge, Solemnitat del Cos i la Sang de Crist, Ràdio Estel us oferirà en directe a partir de 6:45 de la tarda l'Eucaristia presidida pel cardenal Lluís Martínez Sistac des del Pla de la Seu de Barcelona. Tindrem molt present també l'acció de Càritas coincidint amb el Dia de la Caritat. Recorda-ho, serà aquest diumenge a 6:45 de la tarda en directe a Ràdio Estel.
Emporta't a casa les nostres millors ofertes d'Hipercor.
Per exemple, tens el 50% de descompte en tots els matalassos i bases.
I recorda que tens la segona unitat al 50% en més de 1.000 articles.
Acostuma't als nostres bons preus a Hipercor i també a Hipercor.es.
Catalunya Cristiana és el teu setmanari amb tota la informació d'Església que t'interessa. Aquesta setmana, noves esperances pels cristians a Egipte. No et quedis enrere. Informa't de la nostra actualitat amb Catalunya Cristiana. Demana-la a la teva parròquia o subscriu-t'hi al 93 409 27 70 i també des de catalunyacristiana.cat. El dia de Sant Joan a les 8 del vespre tens una cita amb l'Anna Hernández i tot el seu equip. No et perdis aquesta edició especial del Catalunya sense barreres perquè serà únic. Recorda-ho, el dimarts 24, dia de Sant Joan a les 8 del vespre, programa especial del Catalunya sense barreres a Ràdio Estel. Del Camp a Taula. L'actualitat.
Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya ha anunciat que demanarà a la ministra d'Agricultura, Isabel García Tejerina, que augmenti substancialment l'aportació estatal al PDR català per al període 2014-2020. L'organització agrària ha deixat clar que considera inacceptable que el Ministeri d'Agricultura hagi reduït un 74% la seva aportació econòmica, situant-se en només 59 milions d'euros. Per la seva banda, el president de JARC, Francesc Boronat, ha destacat que volen un PDR definit des de Catalunya, no des de Madrid, i amb suficients recursos econòmics per poder donar resposta a les necessitats i realitats productives dels professionals de l'agricultura i la ramaderia de casa nostra. Boronat considera que els representants del Ministeri d'Agricultura no els hi hauria d'estranyar aquesta petició, donat que és la mateixa que ells van fer a la Comissió Europea quan s'estaven definint les bases de la política agrària comuna, la PAC, per als propers anys. Canviem de qüestió. Avui també us expliquem que l'Institut Català de la Vinya i el Vi del Departament d'Agricultura acaba d'obrir la convocatòria per la participació de cellers en la 34a Mostra de Vins i Caves de Catalunya, que se celebrarà a Barcelona entre el 20 i el 24 de setembre. Els cellers inscrits que han de pertànyer almenys a una denominació d'origen reconeguda a Catalunya podran, com sempre, oferir degustacions dels vins i caves que elaboraran els visitants d'aquest certamen que repeteix emplaçament al passeig de Lluís Companys en la capital catalana.
Del camp a la taula, els dissabtes a la una del migdia a Ràdio Estel.
Els preus agraris. Cereals i leguminoses.
A la Llotja de Barcelona, el dimarts 17 de juny, el blat farratger segueix sense cotitzar, mentre que el blat de moro francès ho ha fet a 185 euros per tona, puja 3 euros. L'alfals granulat a 160 euros per tona es manté. La colza d'importació 275 euros per tona disminueix 2 euros i la garrofa a 150 euros per tona baixa 10 euros.
Aviram.
A la Llotja de Bellpuig, el pollastre broiler blanc viu sobre granja, cotitzat a 1,24 euros al quilo. I el groc viu a 1,17 euros al quilo, repeteixen tots dos en relació a la setmana anterior. El broiler blanc canal sobre escorxador s'ha fixat a 2,05 euros al quilo i el groc canal a 1,76 euros al quilo es mantenen en els dos casos respecte a la darrera setmana. La gallina pesada ha marcat a 0,42 euros al quilo, baixa 10 cèntims, i el gall 0,18 euros al quilo, repetint aquest darrer en relació a la setmana anterior.
Ous.
El preu per dotzena a la Llotja de Bellpuig a la categoria XL, els de més de 73 grams, s'ha fixat a 0,97 euros. Es manté. A la categoria L, de 63 a 73 grams, a 0,80 euros puja 3 cèntims. A la M, de 53 a 63 grams, a 0,73 euros, augmenta un cèntim. I a la categoria S, de menys de 53 grams, a 0,55 euros puja un cèntim.
Ubi.
El xai de menys de 10 quilos i mig ha cotitzat a 8 euros al quilo per canal. A l'escorxador de Mercabarna, el de 10,6 a 12 quilos a 7,60 euros al quilo canal i el de 12,1 a 14 quilos i mig a 6,75 euros al quilo per canal. El cabrit ha marcat 12,90 euros. Tots els preus repeteixen en relació a la setmana anterior.
Conill.
El conill jove de 1,750 a 2,2 quilos ha cotitzat a la Llotja de Bellpuig aquesta setmana a 1,90 euros al quilo. Puja 10 cèntims.
Del camp a taula.
Et veig tranquil. Es nota que ets client d'AgroCaixa.
I tant, perquè l'oficina de la Caixa de tota la vida entenen com és el dia a dia del sector agrari. Saben què em convé i això em transmet molta confiança.
A la Caixa coneixem bé el negoci agrari i sabem quines són les solucions financeres més adequades per a cada època de l'any. AgroCaixa, impuls al sector agrari.
En aquesta secció que oferim amb la col·laboració de Mercabarna, donem a conèixer als nostres oients les tendències, els productes més comercialitzats i les seves procedències en el mercat central del peix i el mercat central de fruites i hortalisses. Parlarem com fem sempre, en primer lloc, amb Jordi Defez, el responsable del Mercat Central del Peix. Bon dia, Jordi.
Hola, bon dia, Isidre.
Ja havíem parlat de que aquesta setmana ens, bueno, ens explicaries més coses sobre una espècie en concret, no? Per, en lloc de parlar de, sí, del volum, de procedències i tot...
Sí, amb una mica més generalitzat, concretar una miqueta més, sí.
Sí, per també anar donant a conèixer de quan en quan doncs, les diferents espècies que hi ha al nostre litoral i, bueno, i també que arriben aquí a Mercabarna. De quina parlarem avui?
Mira, aquesta setmana he escollit, per exemple, la tonyina, perquè normalment tampoc és un producte que en parlem setmana rere setmana, tot i que la veritat és que aquí al mercat n'hi ha força cada dia i molts orígens variats també, no?
Perquè són peces molt grosses, perquè la tonyina, si no m'equivoco, són peces grosses, no?
Sí, però en aquest cas jo t'explicaria que, per exemple, per posar-te l'exemple, ja que has comentat això de les peces grosses, a Mercabarna en concret, aquí al mercat central del peix, el 2008 resulta que es comercialitzaven més aquestes peces grosses. 50 fins a 100, 200 quilos la peça. Però què passa amb això? Que el propi comprador, el propi detallista s'emportava la peça i la tenia que preparar a la seva parada, no? Això és un, bueno,
no feia nada.
Un problema molt greu perquè no tothom primer està preparat per manipular aquest tipus de pes, sobretot si no estàs bueno, condicionat a la parada per fer-ho, perquè hi ha molta sang i bueno, hi ha molt desperdici de cap. I llavors, què va passar? Que va minvar una mica el que són les ventes de peces senceres. I es va concretar bastant en temes de lloms. Els lloms. Llavors, aquí es van crear unes sales de manipulació molt ben acondicionades, controlades sanitàriament, per també membres de l'Ajuntament, del Servei Veterinari. I llavors, què ha passat? Que han fet de cada peça d'aquestes de 100 quilos, doncs, no sé, que 4, 6, 8 lloms, i cada un pot triar la peça que li interessi més, sigui de 2 quilos, de 3, de 4, amb la qual bueno, s'ha especialitzat una miqueta més, vale, que és més car, el llom és bastant més car. Normalment, no diré preu, però és el doble del que valia el preu de la tonyina sencera, però, clar, no té desperdici, i té el treball del venedor que ha agafat el manipulador i l'ha preparat. Llavors la gent, clar, se compra aquestes peces i a l'arribar a casa doncs, ja pots filatejar-ho, tipus bistec, per fer la planxa, per fer el que vulguis, finet, per menjar-s'ho una miqueta cru, tipus sushi. Bueno, aquí n'hi ha també bastantes tipus de qualitat de la carn, no? Que, per exemple, aquí venen els asiàtics, tots els japonesos, amb els seus estris per comprovar la qualitat de la carn, i quan troben tipus tonyina, com si diguéssim el jamón de jabugo, amb la tonyina, se l'emporten tot els quilos que n'hi hagi d'aquest producte, eh? I no s'importa gaire el preu. O sigui, ells volen qualitat.
I
són els màxims consumidors mundials de tonyina.
I el que ens volies parlar de la... altres coses, explicar altres
bueno,
coses...
Bueno, en aquest cas, per exemple, doncs, no sé, la tonyina... Ja he comentat aquí ara que són dels principals peixos blaus que es comercialitzen al mercat del peix, no? I perquè tinguessis també una idea, doncs, es va comercialitzar l'any passat unes 1.600 tones, que és una bona quantitat, i ja podríem passar una mica les característiques típiques de lo que és la tonyina, no? Perquè la gent la pugui conèixer una mica, no? És una espècie pelàgica, el que vol dir que la gran majoria del temps de vida la passa al mar obert. Això és el que vol dir pelàgica, no? És molt migratòria, per tant, es centra molt en el tema de reproducció, que és el que principalment mou el tema migratori, i li agrada doncs, estar amb aigües més o menys templades. No és que sigui... Quan fa molta calor aquí se'n van aigües més nòrdiques i quan allà fa fred doncs, llavors ja torna una mica... el tema d'aigües més càlides. Des de fa no gaire, sembla que va ser el 96, ja es va crear una miqueta del tema de les granges de tonyina per intentar pues, poder abastir una miqueta aquesta demanda tan gran que hi ha d'aquest producte. No? I aquí, concretament, amb el Mediterrani, està molt centrat a la costa murciana. com tot, n'hi ha gent que està a favor i gent que està en contra d'aquest tipus de granges, no? Serveix per tenir més quantitat de peixos i poder vestir, com ja he dit abans, pues, més el tema comercial, però bueno, té un, sobretot dos inconvenients que es troben, que són la gran quantitat de residus que fan aquests peixos i que, com a curiositat, per fer-te una idea, per engreixar una tonyina un quilo, pues necessita menjar 25 quilos de tres peixos.
Clar, per un quilo, 25?
Per un quilo necessita 25 quilos de peix. Llavors, clar, evidentment...
A mar obert el mercat és més fàcil.
Clar, però com podràs entendre, una piscifactoria d'aquest tipus pues necessita molta quantitat d'altres peixos, com, no sé, sorells, barats, altres tipus de tonyina petita, qualsevol cosa d'aquestes que pugui menjar, però clar, necessita molta quantitat. Llavors, els inconvenients pues, bueno, pues són una mica aquests que bueno, necessiten massa quantitat de peixos per alimentar-les, no? És, diguem, una controvèrsia que té aquest tema. També té l'avantatge de dir abans que en aquest cas pues, poden controlar el que són les mides de les peces i bueno, que no hi hagi cap problema de bestiar els mercats, no?
Va. Hi ha no alguna sé, cosa més? O en general,
bueno, en aquest cas, per exemple, si comentar això dels lloms, no? Que el que t'he dit abans, que és molt important que la gent pues, es consciència també de que, com és un peix blau, exactament igual que pot ser la sardina, el saitó o el barat, i és un producte que de cara, sobretot, a el que són els nens, el que són la gent gran, no té espines, amb el llom ja ve preparat per això, i és un producte que acaba molt bé. Llavors, perquè s'alimentin els nens, jo trobo que és primordial que la gent també s'acostumi a comprar de tant en tant tonyina, i, bueno, encara que sigui amb patates, però que els acompanyi amb alguna cosa, però que comprin tonyina, que és un bon producte pels nens.
Doncs amb aquest missatge molt adreçat als nostres oients consumidors,
sí.
I que tenen sobretot nens i gent gran, acabem aquesta secció d'avui, bueno, aquesta secció, aquest apartat del mercat central del peix, i la setmana vinent doncs, tornarem a contactar per saber quins són els productes del mar més comercialitzats a Mercabarna i la seva procedència.
Pues aquí estarem a la teva disposició.
I ara parlarem amb Joan Cebrián del Mercat Central de Fruites i Hortalisses. Hola, Joan, bon dia.
Hola, bon dia, Xera, què tal?
Suposo, t'anava a preguntar que quina és la fruita que més està entrenant i quina procedència, però suposo que segueix havent-hi una oferta molt gran de la de pinyol.
Exactament, sí, a més és l'època forta d'ella, eh? Està entrant molta cirera, molt bona, per cert, i amb uns preus molt raonables, molt de préssec, d'aquí sobretot ve molt de la zona de l'Ordal, molt bo, i a més amb uns tamanys també molt macos. Ara ja dic, bàsicament el que està entrant és tot el que és fruita de pinyol, que és la temporada forta.
Ahir vaig pensar en tu, perquè precisament, no ben bé per l'Ordal, però pel Penedès i d'això, vaig veure camps de cirerers. I saps allò que parlàvem de les cireres i, bueno, no és Baix Llobregat,
sí,
és
bueno,
més...
Ara, aquella zona s'està produint molt tant la cirera com el préssec. Préssec de vinya, que no deixa de ser el préssec de vinya.
Bueno, potser, anant amb el cotxe, com anava mirant camps per fer fotos de camps. Bueno, jo sempre aprofito per fer el que els cirerers ja havia passat de llarg.
Sí, sol de feita professional, però has de mirar endavant, la carretera.
No, jo miro per això, dic que com que vaig mirant endavant, quan ja he passat ja... No, els camps de cereals, com que són molt, molt grans i molt llargs...
Sí, molt monòtons, no?
Sí, no, perquè aquest any, com que també hi ha hagut una crescuda irregular, els veus molt, molt, molt diferents. O sigui, és un paisatge bastant diferent, tot i que és el paisatge d'aquesta època de l'any, no?
Sí, i tant.
Pel que fa a les hortalisses... Em sembla que m'havies comentat que volies parlar d'alguna mà especial.
Sí, volíem parlar del tomàquet, perquè ara ja està entrant amb molta força. I més que explicar, com sempre, les seves propietats, i dir que és una mica també, per no fer-nos avorrits, anem a veure si canviem una miqueta, us explicaré una mica històries del que és el tomàquet.
Bueno, sembla que té totes
històries les... de com va entrar, com es conrea i com es fa.
Pues molt bé, perquè em sembla que les vitamines les té totes, o sigui que a partir
d'aquí... En té moltes, per això. És molt bo. Però tenim que anar en compte, perquè el tomàquet és de la família de la belladona, també, eh? Vull dir, tenim que anar en compte. Vull dir, no el tomàquet en si, que no hi ha cap mena de problema, però que sí que és de la família. Vol dir que el tomàquet és una de les plantes de les solinàcies que són comestibles, però no totes ho són.
Val.
Amb això tenim que anar en compte, però pues, no hi ha cap mena de problema amb el tomàquet.
Comença a explicar aquestes històries que ens tens preparades avui.
Doncs pues mira, de moment que el seu origen es situa entre allà a Sud-amèrica, entre Xile, Perú i Ecuador, més o menys en aquella zona, i que, però va ser a Mèxic, on realment la primera vegada que es va conrear el tomàquet va ser allà, a Mèxic,
A l'Orlando, no? Sí. No, era un acudit de...
Es fa moltes coses amb el tomàquet.
No, però és que recordo a l'anunci aquell, no?, que sortia un mexicà i deia el tomate Orlando.
Sí, sí, a més amb bigoti i barret,
oi? No, continua, disculpa.
Doncs mira, hi ha una curiositat sobre el tomàquet, perquè els primers que van arribar a Europa, que va ser aproximadament a finals del segle XV i els van portar, lògicament, els espanyols, que va ser quan es va donar a conèixer, però els primers eren de color groc. I es diu que per això a Itàlia el tomàquet es diu pomodoro, vol dir pomador, perquè els primers que van arribar eren de color groc.
Ah, és curiós.
Val? I són més que res cosetes una mica curioses. I inclús ja diré més que el que és a la resta de tot el que és la Mediterrània, perquè va entrar per Espanya el tomàquet, es van arrelant però molt a poc, vull dir, de fet, fins al segle XVIII no va estar ja seriosament instal·lat, I va ser ja un cultiu en condicions, i va ser quan vam començar a posar-lo tant a la dieta com a la cultura gastronòmica. O sigui que gairebé van passar 3 segles. De tota manera, conté una cosa. Mira, amb el mateix segle XVIII va ser quan es va iniciar el conreu a les zones molt properes a Barcelona, a la zona del Maresme i la zona del Delta, el que és ara, tot el que és el Baix Llobregat, les Terres de Marina, que era on ara estem instal·lats a Mercabarna, eren les Terres de Marina. Clar, tot això, amb aquest segle XVIII, doncs, bueno, eren realment cas de conreu. Barcelona era molt més reduïda del que és ara. I totes eren cas on es conreava molt de tomàquet. I aquí van ser les primeres zones a on es van conrear. Si només és una mica curiós, això, no?
Que després s'han consolidat com dos de les zones més importants hortofrutícoles, no solament de Catalunya, sinó de l'Estat, no?
Correcte.
Tant al Maresme com al...
Com la zona del Baix, exactament. A més, hi ha una altra curiositat, perquè fins a finals del segle XIX, o sigui que estem parlant ja de molt, va ser quan es va consolidar a la zona de la Horta Valenciana. I allà sí que va entrar molta força. Mireu si va entrar amb molta força, que realment amb els anys 30 aproximadament la província de València era la que produïa més tomàquet de tot Espanya.
Que fins i tot els hi sobra...
Tard, però amb molta força.
Els hi sobra que fan la tomatina, no?
Sí, exactament. Una festa que, bueno, el que fan és llançar-se tomàquets i posar-se uns cromos, porets.
No, però és una de les imatges que...
Perquè a base de tomatades ho passen de nassos.
No, però vull dir que arriba aquesta imatge, no?, que és justament en el País Valencià on es fa aquesta festa del tomàquet.
La tomatina,
Això dona...
Ara també la fan al Baix,
Amb
el Baix Obrat també hi ha la festa de la tomatina, perquè s'encomanen una quantitat important de tomàquet ja molt madur, ja d'aquest que, bueno, que per comercialitzar-lo doncs ja no està en el seu moment, i bueno, fan la festa també, com fan a València.
I suposo que aquí a Mercabarna us arriba molt tomàquet de moltes procedències diverses
sí,
i de moltes varietats.
Zones de producció importants són Almeria i Múrcia, la zona de Mazarrón. Bueno, hi ha una empresa que arriba aquí i acostuma a portar entre 6 i 8 camions diaris.
Déu-n'hi-do.
Només aquest camió, o sigui, aquesta empresa de transport. I bé, ja dic, de la zona de Mazarrón, de Múrcia. D'Almeria ve moltíssim, i a més doncs, venen una sèrie de varietats. N'hi ha moltes com en tots els productes, i n'hi ha unes quantes en quant al tomàquet. Coneixem el tomàquet verd i el tomàquet vermell. Però realment dintre, el que és el verd, bueno, és que el tomàquet no ha acabat de madurar, per això és verd i el que fem servir per amanir. Però dintre del tomàquet, anem a dir, vermell, està el Daniel, el rodó, que és el que coneixem, aquell que és tot rodonet, molt maco. Tenim un que es fa molt a prop d'aquí, que és el tomàquet de Montserrat. Tenim el bou, el cor de bou, o el de pera, o el de branca, el raf, que el raf també és boníssim. Tenim el tomàquet negre que ve d'Almeria, que es diu el comato, és un tomàquet negre, o inclús pues, els de penjar, que són més bé, es van assecant a poc a poc, perquè a més quan fas un pa amb tomàquet doncs té molt de suc, no?
Que semblava que s'havia perdut. Aquesta varietat semblava que s'havia perdut i sembla que s'ha tornat a recuperar.
Sí, el tomató, com diuen, doncs és el que s'està recuperant amb força, perquè és un tomàquet que a pesar que sembli que estigui molt com sec, i dona molt de joc, no? Agafes una mica de pa i sembla que no arribaràs a sucar-ho i te'n sobra. Vull dir, té molt de suc, a pesar de dir el que sembla que estigui sec.
Doncs, Joan, el temps se'ns acaba. Ja saps que amb ràdio... Tens alguna cosa més a dir? O...
Sí, bueno, més que res, perquè a part d'això, que està present en totes les cuines, tenim la gran sort que amb els podem fer molta cosa, des de melmelades, sucs, podem fer fregits, podem assecar-los, vull dir, podem fer una sèrie de coses que podem els altres productes no podem fer-ho.
Doncs també seria una mica com passa amb el porc, amb la ramaderia, que s'aprofita
sí, tot.
S'aprofita tot i per tot...
Sí. Diuen que del cerdo se aprovecha hasta los andares, no? Sí. Vull dir, pues, amb el tomàquet més o menys és una cosa semblant.
Perquè inclús està dolç, fins i tot dolç, amb suc...
Exacte, amb el en sucs, els sofregits, el pa amb tomàquet, que diuen que es va fer, el pa amb tomàquet es va inventar perquè el pa llavors sí. Doncs, no el cuien cada dia, el feien sí, cop a la setmana, i per estovar-lo una mica... van començar a sucar el pa amb aquest tomàquet i, coi, ara a mi és un pa amb tomàquet i és una joia, no?
Doncs aquesta hora un pa amb tomàquet sí, perquè la gent faci ja
que comenci gana. A fer-se la boca aigua i a començar a preparar el dinar.
Doncs gràcies, Joan, per aquesta informació.
A vosaltres.
I fins aquí...
I fins la setmana vinent.
Doncs fins aquí la secció del producte.
Per contactar amb nosaltres, ho podeu fer al correu electrònic delcamataula@radioestel.cat. L'agenda.
Divendres 27 de juny es fa a Barberà de la Conca i dins de la cinquena festa del Trepat una jornada tècnica en la qual es parlarà sobre el viver de celleristes de la Conca de Barberà com a motor d'iniciatives innovadores. Per la seva part, el Servei de Capacitació Agrària del Departament d'Agricultura ha informat que l'Escola Agrària de les Borges Blanques organitza del 2 al 17 de juliol a Juncosa un curs de nivell bàsic de manipulador i aplicador de productes fitosanitaris.
Del camp a taula.
Et veig tranquil. Es nota que ets client d'AgroCaixa.
I tant, perquè l'oficina de la Caixa de tota la vida entenen com és el dia a dia del sector agrari. Saben què em convé i això em transmet molta confiança.
A la Caixa coneixem bé el negoci agrari i sabem quines són les solucions financeres més adequades per a cada època de l'any. AgroCaixa, impulsa el sector agrari.
Oliveres Centenàries es donen la mà amb una de les famílies amb més tradició i bon fer de l'Empordà. L'oli d'oliva verge extra clos de la Torre no és un oli qualsevol. És un oli premiat i reconegut arreu del món. Únic, afruitat i equilibrat, fruit de tres varietats curosament triades i conreades a les nostres terres empordaneses. L'Argudell, el Picual i el Frantoio. Oli d'oliva verge extra clos de la Torre. El gust per la qualitat. El gust del bon fer. Més informació a closdelatorre.com. Contacta i comandes a info@closdelatorre.com i al 972-510369. Les fires.
En aquesta època de l'any comença a baixar una mica l'activitat firal a casa nostra. De tota manera, a sort, es fa el dimarts 24 de juny la Fira de Sant Joan i xullada d'ovelles amb tisora. Per saber-ne més coses d'aquest certamen, conversem amb Yolanda Mas, tècnica de turisme de l'Ajuntament de Sort i coordinadora de la Fira. Bon dia i benvinguda al nostre programa.
Bon dia.
Com es presenta l'edició d'aquest any de la Fira de Sant Joan? Hi ha alguna novetat destacada?
Doncs sí, perquè enguany celebrem la 25a edició. Aleshores, hi ha algunes novetats, com pot ser una obra d'art, un multiquadre realitzat per l'artista pallarès Miquel Seguer, fet amb pintura acrílica amb pinzell, També és tradició que cada any participi algun xollador d'honor i aquest any comptarem amb ramaders de pel·lícula. L'actriu Ivana Miño, que feia el personatge de Tània a Gran Nord, la pastora narradora, i també l'Eduard Muntada, un altre dels personatges, el Cullera. Com a autoritat també participa el senyor Domènec Vila, director general d'Alimentació, Qualitat i Indústries Agroalimentàries. A part, també, aquest any, per primera vegada, fem una demostració de xollar a màquina, perquè la gent pugui apreciar millor els canvis del pas del temps a través d'aquesta comparació entre la xollar amb tisora i la xollar a màquina.
Es farà,
i una petita mostra.
Es farà al mateix temps la xollar, o sigui, perquè es pugui veure, o sigui, amb tisores a un costat i amb màquina a l'altre, o serà independent?
Serà independent, perquè es pugui veure bé prestant atenció amb detall a cada una de les activitats. Paral·lelament, hi haurà un narrador, que és un mateix ramader, que són qui més coneixen aquests temes, i aleshores ja explicarà una mica el que és tarda en feu d'una manera o feu d'una altra.
Suposo que aquesta és una activitat molt atractiva per als visitants, sobretot per als més petits, això de la xollada d'ovelles, ja que molts d'ells potser no ho han vist mai, no?
Exacte. A part, sí, ho troben molt curiós. A part, també hi haurà un petit recinte amb corders d'ovella xisqueta, que és la raça autòctona d'aquí. I, bueno, són les ovelles, aquí ho diem a ovelles, pues són les principals participants, no?, de la xollada. Llavors, pues, tot i que hi ha d'altres races, aquí dalt, pues, totes les activitats relacionades procurem fer-les amb la raça autòctona.
Sí, perquè una...
Llavors podran veure corderets, també hi ha una activitat de contes amb pallarès, contes de l'Associació Cultural La Cambuleta, que ja ha fet diverses edicions per tal de potenciar el dialecte, que també és un altre dels aspectes claus d'aquestes activitats, que és tot el vocabulari relacionat que formen part del nostre dialecte, del pallarès, que clar, és molt poc conegut perquè som poca població i no el parla molta gent. Aprofitem esdeveniments com aquests per transmetre-ho.
Per tant, mantenir les tradicions, per un costat veig que pel tema de la llengua, bueno, de la varietat de la parla de la zona, més el que és el bestiar autòcton, que és l'ovella xisqueta en aquest cas, és un dels reptes d'aquesta fira, no? El mantenir aquestes tradicions, no?
Exacte, és una manera de transmetre-ho, que cal dir que el Pallars Sobirà no és un fet puntual. O sigui, aquí tenim molts equipaments culturals, perquè és una comarca de muntanya, com el Museu dels Pastors de la Vall d'Àssua, el Museu de Gerri de la Sal, les formatgeries artesanals, l'Ecomuseu de les Valls d'Àneu, i altres esdeveniments similars, com la Fira d'Oficis de Rialp, la Fira del Ferro d'Alins a la Vall Ferrera, el concurs de gossos d'Atura de Llavorsí, la Fira d'Arròs de Cardós, o el concurs de ganxo de la mostra d'ovella xisqueta de la Fira de la Tardor de Sort, que ens permeten, durant tot l'any, transmetre aquests valors, no? De fet, és remarcable, clar, i és realitzable gràcies a la implicació altruista, moltes vegades, de les persones i entitats d'aquí, cantants. La xollada també, un fet remarcable és que s'amenitza amb cançons relacionades amb la xolla, que és com es feia antigament, quan els xolladors anaven a cada poble i era un dia de molta feina, però de molta festa també. I aleshores, pues, aquest també és un ingredient més de la festa de la xollada que concentrem aquí a Sort, no? I participen cantants, acordionistes, xolladors, l'Associació Ramaders Criadors d'Ovella Xisqueta, tots ells molt orgullosos dels nostres orígens i de les nostres tradicions, que per això volem ensenyar, compartir i intentar que no es perdin.
Doncs agraïm a Iolanda Mas que ens hagi parlat de la Fira de Sant Joan i sobretot d'aquesta xullada d'ovelles que aquest any incorporarà la novetat que també no solament es farà en tisora, sinó en màquina perquè es pugui veure l'evolució del temps, no?
Molt bé. Esteu tots convidats.
Per contactar amb nosaltres ho podeu fer al correu electrònic delcamataula@radioestel.cat.
I fins aquí l'espai d'avui. Tornem dissabte vinent a la mateixa hora de sempre, a Del Camp a Taula, amb molta més informació i entrevistes, aquí, a Ràdio Estel.
Del Camp a Taula, amb Isidre Font.